Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Els hotels de les Balears van liderar l'ocupació el mes d'agost en plena temporada turística, tot i ser els més cars d'Espanya. 9 de cada 10 llits van estar plens, la mateixa xifra de l'any passat, tot amb una xifra mitjana de 200 euros, un 9,5% més que l'agost del 2024. La presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera es mostra satisfeta aquesta temporada, sobretot per la reducció de l'oferta il·legal.
Els recursos de Silla d'Eivissa estan dimensionats en funció d'uns residents, d'una mitja de residents i una planta hotelera arreglada que recordam que no pot créixer.
Així ho explicava Maria Costa Roig. Tot d'una, n'escoltam més veus i vos n'explicam més dades en un dimecres, dia 24 de setembre. I 4 mesos després, la Guàrdia Civil ha detingut un dels joves que va intentar atropellar diversos agents en escapar d'un control policial a Capdepera el passat mes de maig.
Té de 9 anys i el jutge li ha decretat presó provisional. En aquesta ocasió el varen descobrir quan intentava robar en un domicili de DEA, després de sostreure un cotxe a l'aeroport de Palma. Contra ell hi havia ja un ordre de detenció per altres robatoris que se li atribueixen.
El 62% dels rescats de muntanya que han fet els bombers de Mallorca enguany s'han realitzat durant els mesos d'estiu.
La majoria més han hagut de fer perquè els excursionistes s'havien desorientat o perquè havien patit cops de calor o perquè s'havien deshidratat. Fa anys que els rescats augmenten, però enguany destaca un increment d'actuacions a cales de difícil accés. Pep Sabater, escaporal i coordinador del grup de rescat de muntanya.
Hi ha més a platges o cales així un poc inaccessibles. Cada vegada hi ha més moviment i això també augmenta els mesos d'estiu.
L'espai que s'ha d'habilitar al Port de Palma per a la primera acollida temporal de migrants podria estar en funcionament d'aquí a 2 setmanes, amb capacitat per a 150 persones.
Un espai que s'habilitarà per donar una primera resposta al drama migratori que, segons les xifres de delegació, ha suposat la mort de 45 persones i la desaparició d'altres 15 des del passat mes de gener.
I la presidenta del govern, Marga Proens, defensa a Brussel·les un canvi del model turístic.
Diu que cal avançar cap a una major sostenibilitat. En una ponència, el Comitè de Regions ha posicionat les Balears com a líder d'aquesta transformació.
Territorios limitados como el nuestro evidencian que no se puede crecer sin límites y que es imprescindible adoptar estrategias de contención.
Aquesta presència de Proens a Brussel·les va fer que no assistís ahir en un ple del Parlament en una sessió en què es va parlar molt del Pròxim Orient amb la disputa sobre si es pot parlar o no de genocidi a Gaza. Això quan les darreres hores el president nord-americà Donald Trump ha tornat a agitar els ànims en el seu discurs a l'Assemblea General de l'ONU.
Un discurs que es va titllar d'incendiari contra la mateixa ONU l'han criticat països que reconeixen Palestina.
The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities.
Diu que és una recompensa per als terroristes aquest reconeixement de l'estat palestí per part de diferents països europeus. Avui s'espera que la intervenció del rei Felip VI defensi el posicionament d'Espanya.
I en els esports, Mallorca i Reial Societat, dos rivals amb urgències, es veuen les cares avui vespre. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia. A les 9:30 del vespre al Real Arena, partit de la jornada 6 que es disputa entre setmana. El Mallorca va viatjar ja ahir cap a Sant Sebastià per intentar guanyar el primer partit de la temporada. Tant els d'Arrasate com la Reial Societat encara no han sumat cap victòria a aquest inici de Lliga i tots són a la part baixa de la classificació amb només 2 punts. Jagoba Arrasate té les baixes de Cumbula, lesionat dels isquis, i Jan Vesgili convocat amb la selecció sub-20. Javi Llebrer, recuperat de les molèsties, torna a la convocatòria que completa el central del filial Javier Olaizola.
I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
Avui tenim per davant una jornada més tranquil·la que les dues anteriors, esperant que avui el sol sigui el protagonista entre les pitiuses i també a Mallorca. Així tot, cap al nord-est de Mallorca i també a Menorca, el Nígols encara farà un acte de presència i fins i tot, sobretot en el cas de Menorca, encara hi podrien tenir alguns ruixats. D'altra banda, quant a la temperatura, continuarem amb un termòmetre bastant baix, per sota del que seria habitual en aquestes alçades de l'any. Fins i tot, a molts indrets, podrem arribar a situar-nos amb una màxima per sota dels 25 graus. D'altra banda, el vent bufarà de mestral, un vent que afavorirà també que el sol llueixi amb força a una bona part del territori. Aquest també bufarà moderat a les primeres hores de la jornada i això farà que la costa més exposada al panorama marítim estigui marcat per la forta maror. Ara mateix tenim a Mallorca 13 graus a Lloret, 16 a Alaró i de 9 al Port de Sóller. A Menorca 15 graus a Cala Morell i de 7 a Mahó. I a les Pitiuses 13 graus a Santa Eulària i 16 a Eivissa.
Són les 7 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles i Caterina Bany a la redacció. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Els hotels de les Balears han registrat més ocupació el mes d'agost, malgrat que han estat els més cars de tot Espanya. Han arribat a un 90% d'estades, la mateixa xifra de l'any passat. Són dades de Conjuntura Hotelera que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística.
Per illes, els establiments de Mallorca són els que han quedat per damunt de la mitjana de l'arxipèlag, seguits del de les Pitiuses i en darrer lloc Menorca. Ocupacions elevades, malgrat els preus. Els de les illes han estat els hotels més cars de tot Espanya. La tarifa mitjana ha superat els 200 euros i un 9,5% més que el mes d'agost de 2024.
Aquestes són les dades i què en diuen els hotelers? La Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera es mostra satisfeta amb els resultats d'aquesta temporada i espera que el mes de setembre sigui similar al de 2024. Esther de Miguel.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'ocupació hotelera a Eivissa i Formentera el mes d'agost va ser del 86%. Entre les 64.000 places que formen part de la Federació Hotelera Pitiusa, aquesta ocupació va ser un poc superior del 92%. Maria Costa Roig és presidenta de la federació.
Ha estat una temporada bona, ha estat una temporada satisfactòria, en el sentit de que les dades han estat molt aparegudes al 2024, inclús hi ha hagut algun punt de diferència positiva.
L'eliminació d'11.000 places turístiques il·legals ha provocat, segons la patronal, que hagi pujat lleugerament l'ocupació en l'oferta arreglada, però també que hagin arribat menys turistes a l'illa, un fet que per ells no és negatiu.
Els recursos de Silla d'Eivissa estan dimensionats en funció d'uns residents, d'una mitja de residents i una planta hotelera arreglada que recordem que no pot créixer, no? Que s'ha callat. Per tant, tot el que siga sobrepassar tota aquesta possibilitat de recursos és un problema per Silla d'Eivissa.
La sensació dins la patronal és que el mes de setembre conclourà amb unes xifres d'ocupació similars a les de l'any passat, quan es va arribar al 86%. La temporada s'allargarà enguany, diuen, fins a finals d'octubre, quan tancarà el 60% de la planta hotelera.
I també a Menorca, els establiments turístics rurals presenten bones dades durant tot l'estiu i asseguren que la temporada s'allarga. Els clients són majoritàriament internacionals, fins i tot de l'altra banda de l'oceà, Àngel Camarasa.
Per als agroturismes de Menorca, l'agost ha estat un bon mes. Segons PIME, un 45% ha millorat la facturació respecte a l'agost de l'any passat. Un 27% l'ha empitjorada i la resta s'ha mantingut. Els hotels rurals expliquen que cada vegada s'allarga més la temporada i són més importants la resta de mesos que no són juliol i agost. A l'hotel rural de Rafal Rubí expliquen que el mes d'agost va començar fluix, però a partir de la segona setmana es va omplir. Diana de Insignies és directora de l'agroturisme.
Alrededor del 10 d'agost s'empieza a llenar, però a llenar a tope. Entonces lo tenemos lleno hasta ahora, hasta final d'octubre. Es decir, que la temporada se ha desplazado.
Té capacitat per a 26 hostes. El client predominant continua sent el francès, seguit del suís i l'italià. També han tingut espanyols, britànics, americans i fins i tot australians. L'estada mitjana és entre 4 i 5 dies. Prop d'un 20% continua sent reserva de darrera hora. La font d'ingressos principal és l'allotjament, així tot i tenen sembrades unes 300 oliveres.
I no les quiero dar agua a beber. Se acostumbra a la sequía que tenemos aquí en Menorca. Le damos mucho a comer, mucho materia orgánica también.
Enguany, per primera vegada des que van obrir el 2021, creuen que podran començar a produir oli.
Tot això quan la presidenta del govern, Marga Proens, ha defensat a Brussel·les un canvi del model turístic que ajudi a destinacions com les illes a ser més respectuoses amb el medi i l'entorn. Durant la seva ponència, Proens ha posicionat les Balears com a líder d'aquesta transformació amb més d'un centenar d'entitats de la societat civil debatent com posar límits i evitant la saturació.
El dictamen de les illes ha tirat endavant per majoria en la comissió del Comitè de les Regions. En total, s'han acceptat una quarantena d'esmenes per millorar el text. Proens ha defensat el debat obert a les Balears per aconseguir un model més sostenible i més amable, va dir, amb l'entorn.
Territorios limitados como el nuestro evidencian que no se puede crecer sin límites y que es imprescindible adoptar estrategias de contención que fijen límites en la oferta de alojamiento respetuosos con la seguridad jurídica y con la generación de oportunidades y establecer estrategias para combatir toda aquella oferta ilegal.
Després de Proens, alcalde de Palma, Jaime Martínez i l'eurodiputada Rosa Estaràs han presentat a la capital comunitària la candidatura de Palma com a capital europea de la cultura 2031.
Ja sabem que Palma arquitectònicament és potent, patrimonialment és potent, a nivell de programació cultural també ho és, però hem volgut donar-li aquest aspecte d'inclusió, d'accessibilitat, de motor transformador, la cultura motor transformador.
A la presentació he assistit al balde de Brussel·les, Philippe Clos, i la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola.
Per cert, que avui se celebra la gala de la nit del turisme a Formentera, comença a les 8 i quart del vespre i s'hi lliuraran els Premis de Turisme 2025. I quan són les 7 i 11 minuts, no deixem de parlar de turisme perquè diversos problemes informàtics han obligat a aturar en 3 ocasions el procés d'adquisició de places del Consell de Mallorca. El sistema de seu electrònica no ha pogut suportar l'elevat nombre de sol·licituds. L'actual equip de govern en responsabilitza l'anterior per l'herència rebuda, mentre que el PSIP dona a entendre que darrere els suposats problemes tècnics hi pot haver la voluntat de beneficiar coneguts.
El conseller insular de Turisme Marcial Rodríguez atribueix les incidències al sistema informàtic heretat de l'anterior legislatura.
La primera se tiró porque el sistema clave de nacional petó. En la segunda, de estos últimos días, el problema ha sido que el sistema informático que heredamos en el Consell no es capaz de soportar tal simultaneidad de registros.
Per als socialistes, darrere pot haver-hi altres interessos. És la portaveu Catalina Cladera.
És una sombra de dubte que jo deixo aquí, que evidentment no l'hem pogut comprovar, però fa una mica de mal olor. Ja hem vist diferent comportament preocupants amb diferents expedients, com el senyor Monjo, el secretarim del senyor Monjo, del senyor Porcel. Per tant, mos preocupa el que pugui estar fent aquest departament i com n'estan merengant la competència.
Acusacions que Marcial Rodríguez nega de manera rotunda. En qualsevol cas, ara el Consell de Mallorca està en contacte amb el sector, assegura, per trobar una solució de consens.
I la situació de la seixantena de famílies que viuen al bloc de pisos de l'EO que se subhasta ha arribat al Parlament. Tant el PSOE com Esquerra de Menorca exigeixen al govern mesures per garantir que els inquilins no hauran de partir de casa seva en cas que l'edifici canviï de propietat. Blai Barber.
El socialista Marc Pons exigeix al govern que modifiqui el reglament per a fer possible que l'Ibavi intenti comprar l'edifici, mentre que José María García d'Esquerra de Menorca adverteix del risc per a les famílies. El sentim.
Jo li demano, li exigesc, senyor conseller, modifiqui aquest reglament que el tècnic li pugui posar com a problema. Executi el dret de tanteig i retracte i ajudi 60 famílies que estan en dret, que estan en perill de ser abandonades en el carrer.
De modo contrario, nos encontraríamos o bien con casas vacías o con casas dedicadas a la especulación, que puede ser lo más posible.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, insisteix que la normativa vigent no permet a l'Ibavi fer efectiu el dret de tanteig i retracte per adquirir l'edifici.
Estas viviendas son objeto de subasta y de un procedimiento judicial. En estos casos, y tal y como nos señalan los propios técnicos, no se contempla en la ley de vivienda que el Ibavi pueda ejercer el derecho de tanteo y retracto. Sin embargo, señor García, quien sí puede entrar en este proceso es la Sareb, igual que hizo con las viviendas de Mahó.
La Sareb ja ha avançat que presentarà oferta a la subhasta. En cas d'adquirir l'edifici, es traspassaria a la nova empresa pública d'habitatge del Ministeri. Els afectats han convocat una concentració per aquest dissabte matí davant l'edifici en subhasta.
I també hem sabut que l'Institut Balear de l'Habitatge començarà aquest octubre les obres de rehabilitació dels 16 habitatges de protecció pública ubicats a la plaça de l'Esplanada d'Es Castell, a Menorca. Una actuació finançada amb fons europeus Next Generation i que compta amb un pressupost d'€1 milió. Escoltau l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 7 i quart, el 62% dels rescats de muntanya que han fet els bombers de Mallorca enguany s'han realitzat durant els mesos d'estiu. Són 111 dels 179 duits a terme fins dia 16 de setembre. La majoria s'han hagut de fer perquè els excursionistes s'havien desorientat o per mort de cops de calor o perquè s'havien deshidratat. Cristina Bausà.
Les xifres són similars a les de l'estiu passat, però és cert que en els darrers anys el nombre de rescats de muntanya ha anat a l'alça. Aquest estiu, els bombers de Mallorca han notat un increment d'actuacions a cales de difícil accés, on és fàcil quedar atrapat o patir qualque lesió lleu. És el caporal i coordinador del grup de rescat de muntanya, Pep Sabater.
Hi ha més platges o cales així un poquet inaccessibles. Cada vegada hi ha més moviment i això també augmenta els mesos d'estiu hi hagi més rescats. I el que més són rescats habituals d'excursionistes, deshidratacions, cop de calor i, bueno, falta de preparació de l'activitat i...
A més, cal recordar que el juliol es va incorporar l'helicòpter Samilana, que de llavors ençà ha participat en 14 rescats de muntanya, una recerca i 3 incendis de vegetació. Sabater assegura que és essencial.
Ens ajuda a optimitzar recursos. Sense helicòpter podem resoldre rescats amb menys efectius i sense activar dotació de diversos parts. Això doncs, ens permet mantenir bombers disponibles per a altres emergències.
L'època de més activitat a la muntanya, però, comença ara, quan arriba la tardor. Per evitar incidents, el caporal recomana que abans de sortir es planifiquin les rutes i s'adaptin a les capacitats de cadascú. També cal consultar la previsió meteorològica, agafar roba de capes, aigua i aliments energètics, pensar a agafar un frontal i, sobretot, informar del camí que es té pensat recórrer.
Han dictat presó provisional per al jove de 19 anys que es va escapar d'un control policial a Capdepera el passat dia 18 de maig. La Guàrdia Civil va detenir l'home per un robatori amb força en un domicili a Deà, juntament amb un altre, i havia robat també un cotxe de l'aeroport de Palma. Contra ell hi havia un ordre de detenció per altres robatoris que se li atribueixen.
Agent de recerca del Pont d'Inca van començar les gestions per trobar justament els dos autors del robatori. Els Guàrdies Civils localitzaren el vehicle que havien utilitzat en un carrer de Palma. En el cotxe hi dormia, de fet, un dels dos presumptes autors del robatori, el qual es va resistir a la detenció de manera molt agressiva. Una vegada identificat, van comprovar que era la mateixa persona que s'havia escapat del control policial. Ara, la recerca continua oberta i no es descarten, per tant, més detencions.
I l'extenista Rafael Nadal ha alertat de la suplantació de la seva identitat amb intel·ligència artificial en uns anuncis falsos sobre inversions financeres. S'han distribuït en diferents xarxes socials i inclouen consells i propostes.
Ho adverteix el mateix Nadal en un missatge als seus perfils oficials on acumula milions de seguidors, 21 i mig, només a Instagram. El manacorí explica que ha detectat vídeos falsos generats per intel·ligència artificial en el qual apareix una figura que imita la seva veu i imatge. Per això ha demanat precaució i ha especificat que no ha realitzat ni dona suport a cap mena de missatges d'aquest tipus. L'esportista no és el primer personatge públic a partir d'una que denuncia una suplantació pública de la seva identitat feta amb intel·ligència artificial. Entre els darrers casos, l'actor Antonio Resines o el presentador David Broncano.
Són les 7 i 19 minuts. L'IBE Salut ha estat condemnat pel tractament d'un esguins que va derivar en 4 trombosis. Un jutjat de Palma ha condemnat l'asseguradora del Servei de Salut de les Balears a indemnitzar amb gairebé 80.000 euros una pacient que va ser atesa a l'Hospital de Sant Llàtzer de Palma.
L'associació del defensor del pacient no es va atendre, diuen, la dona correctament, ja que només li van col·locar un embenat i no li varen prescriure medicament per reduir de manera significativa la incidència de possibles trombosis, tot i que el personal mèdic sabia que prenia anticonceptius orals que poden augmentar, de fet, el risc d'aquesta afecció. Arran de l'accident que va ocórrer el desembre de 2021, la pacient pateix una trombosi irreversible. La sentència confirma que hi va haver una negligència mèdica per errada terapèutica inicial i posterior i una errada també de diagnòstic.
I les autoritats sanitàries europees han desmentit rotundament qualsevol relació entre prendre paracetamol durant l'embaràs i casos d'autisme en els infants, tal com ha defensat ni més ni manco que el president dels Estats Units, Donald Trump. L'Agència Espanyola de Medicaments ha garantit que les dones embarassades poden prendre aquest fàrmac per al mal i la febre quan així els hi indiqui un facultatiu sanitari.
De fet, l'organisme assegura que no s'ha trobat cap relació causal entre aquest fàrmac i l'autisme ni amb cap altre trastorn de desenvolupament neurològic. L'agència, que depèn del Ministeri de Sanitat, s'afegeix així a l'Agència Europea i altres societats científiques que desmenteixen les paraules de Trump. També el Col·legi de Farmacèutics d'aquí de les Illes ha enviat un missatge de calma. El president Vicenç Terrades assegura que no hi ha cap base científica en el que diu Trump i explica que la recomanació és la que fan sempre, utilitzar-ne la menor dosi possible durant el menor temps possible, en casos sempre de dolor o de febre.
No tractar aquestes dolències durant l'embaràs poden conduir conseqüències encara pitjors. És a dir, que hem d'anar molt alerta amb aquest alarmisme perquè pot ser pitjor no tractar-ho que tractar-ho amb paracetamol, que està demostradíssim científicament que no està relacionat amb l'autisme.
I avui, que és el Dia Mundial de la Investigació del Càncer, vos parlant d'una notícia esperançadora, una petita passeta, ja sabeu que la investigació s'ha d'anar granat a granat. Investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Balears, l'IDISBA, han descobert canvis genètics a zones poc explorades de l'ADN dels humans que podria explicar per què un dels tumors cerebrals més agressius és tan difícil de tractar.
Aquest descobriment és un primer pas que obre la porta per poder diagnosticar aquesta malaltia, el glioblastoma, i d'aquesta manera augmentar la supervivència de les persones que la pateixen. Aquest treball d'investigació l'ha desenvolupat la investigadora predoctoral de l'IDISBA, Sandra Iñiguez, i així explica que suposa el resultat d'aquest estudi.
I ver estas modificaciones en el genoma que no había sido estudiado ahora es clave pues para abrir más puertas y entender cómo funciona este tumor tan agresivo es clave para apagarlo, porque funcionan como una especie de interruptores. Entonces, conociendo al enemigo es más fácil hacernos con él.
L'equip d'investigadors del qual forma part Iñiguez està liderat per l'autor Diego Marcese. Per arribar a aquestes conclusions, l'IDISBA ha analitzat mostres de pacients tractats a la Universitat d'Uppsala, a Suècia.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 7:23. L'espai que s'ha d'habilitar al Port de Palma per a la primera acollida temporal dels migrants podria estar en funcionament d'aquí a dues setmanes en capacitat per a 150 persones. Un espai que s'habilitaria per donar una primera resposta al drama migratori que, segons les xifres de la delegació del govern, ha suposat la mort de 45 persones i la desaparició d'altres 15 des del passat mes de gener. Són unes xifres inferiors a les que manegen ONGs com Caminando Fronteras.
I, de fet, fa mesos que Frontex ja actua a la ruta algeriana. Així ho han assegurat font de la delegació del govern a les Illes. Aquesta informació arriba després que el govern de Marga Proenci insisteixi en la necessitat que l'Agència Europea de Guàrdia de Fronteres es desplegui per evitar l'arribada irregular de migrants des del nord d'Àfrica. La delegació del govern espanyol aclareix que la funció de Frontex a la Mediterrània és la de col·laborar justament amb la Guàrdia Civil en la detecció de barques. D'aquesta manera s'enforteix la capacitat de vigilància i salvament. En cap cas, però, detalla, suposa posar fronteres a la mà i retornar els migrants a Algèria. El passat mes d'octubre, l'executiu de Madrid ja va reclamar a Frontex la seva presència en la ruta algeriana. A més d'aquesta actuació, la delegació del govern espanyol té constància que Madrid manté contactes amb Algèria per gestionar el flux migratori.
Per cert, que avui la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, compareix al Congrés per informar de la gestió migratòria a Espanya. Tot després que el ple de la Cambra Baixa ha rebutjat, tal com estava previst, la llei per delegar les competències d'immigració a Catalunya. Una proposta pactada entre Junts i el PSOE que ha comptat amb 177 vots en contra de PP, Vox, Podem i UPN, però també de dos membres de Sumar, soci minoritari del govern. A favor s'hi han pronunciat els altres 173 diputats del PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, entre d'altres.
La portaveu de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, ha assegurat que és un debat complex i ha criticat Vox i Podem per no donar suport a la proposició de llei.
L'Estat espanyol no ha volgut o no ha pogut controlar aquest fenomen. Ho volem fer nosaltres. Si l'argument és que no poden traspassar les competències perquè els catalans som uns delinqüents o perquè els catalans som uns racistes, aquesta serà la prova de cotó que és tan anticatalana i centralista l'extrema dreta com ho és l'extrema esquerra.
Per altra banda, el PP ha acusat el PSOE de cedir davant els nacionalistes catalans perquè Pedro Sánchez pugui continuar governant. Mentrestant, els socialistes han recordat que estan parlant d'una delegació de competències i no d'una transferència. Són els diputats Nacho Martín del PP i José Zaragoza del PSOE.
Como los nacionalistas no consiguieron sacar Cataluña de España, ustedes han decidido hacerles el trabajo, quid pro quo. Ustedes me mantienen el gobierno, aunque sea no dejando piedra sobre piedra en la arquitectura institucional de España, desguazando España.
Delegar funciones, como convertirse en ventanilla única, lo que permite es ser más eficientes. Se trata de mejorar la integración y reducir las duplicidades.
El Ministeri d'Educació vol reduir per llei a partir del curs que ve les hores lectives i la ràtio en aquelles aules i centres on hi ha alumnat en situació de vulnerabilitat. Es descarta així una baixada general. És la proposta que ha presentat en una reunió als sindicats educatius que la consideren insuficient.
La proposta que beneficiarà sobretot l'escola pública, ja que són la majoria d'aquest alumnat està matriculat, no agrada a tots els sindicats que negocien l'estatut del docent, mentre Comissions Obreres ha enviat un formulari als docents per veure si volen mobilitzar-se. El CESIF adverteix que estarà expectant i l'Estei defensa que la reducció d'alumnes ha de ser generalitzada. Ho explica el seu portaveu, Vicenç García.
És una evidència científica que la reducció de ràtios afavoreix el procés d'ensenyament, aprenentatge. A més, la música no acaba de sonar bé. Què vol dir alumnat desafavorit? Qui determinarà quin alumnat és desafavorit?
I el sindicat Anper reclama altres millores, com per exemple que l'Estatut del Docent inclogui també la carrera professional. És Víctor Villatoro, president.
Després també demanarem una reducció de les ràtios màximes a tots els nivells educatius per estar en consonància amb la resta de comunitats autònomes i també la gratuïtat de l'etapa 0-3 amb el que el personal TEI sigui gestionat des d'educació, ja que el que s'agradaria és que tingués les mateixes condicions que la de pública. I finalment un estatut docent que contempli tant la carrera professional, l'accés a la funció pública docent.
I ara hem arribat a les 7 i 28 minuts i, per tant, és el moment de fer un cop d'ull a la premsa, que parla molt avui d'economia i les seves derivades.
És així. Última hora, per exemple, parla d'en termes generals. Diu que Balears resisteix tot i l'escenari mundial d'incertesa. En canvi, Diari de Mallorca diu que Cort contempla noves places de lloguer turístic en sòl rústic, a Palma, evidentment. I la foto es pon unes gandules a la platja amb sombrilla que paguen 70 euros quan, diu, n'haurien de costar 18. Economia monetària, podrien dir, i els digitals un poc més. Mallorca Diari explica que a les Balears es provarà el nou biocombustible per avions, però diu que encara hi ha moltes incògnites. Ara Balears, per la seva banda, parla del Pacte Verd de Marc Aprovens, n'hem parlat ara fa just una estona a Brussel·les, però també diu que s'han detingut 69 patrons de pasteres a les illes. OK Balears assegura que una tercera part dels menors no acompanyats, migrants precisament, que arriben a les illes, diuen mentides i que són més grans de 18 anys. Després el test aclareix que parla dels que van arribar una setmana en concret. Anem a les Pitiuses, que parlen de número de passatgers dels creuers. En el cas del Diari d'Eivissa, diu que s'ha de regular. El periòdico, per la seva banda, diu que han dimitit dos alts càrrecs mèdics de Can Misses. I el Menorca, que s'aplaça una vegada més la recollida porta a porta als nuclis més poblats.
I a la premsa estatal hi veiem un habitual, Donald Trump.
El País diu que dinamita la ONU i les regles del joc mundial. El Mundo prefereix posar una frase del mandatari americà, diu que la correcció política està destruint Europa. També, en paral·lel, diu que 5 jutges veuen Pedro Sánchez com a responsable de la contractació fraudulenta del seu germà, un tema que és el central a la portada de l'ABC i Donald Trump, en aquest cas, també a La Vanguardia.
Ja hem arribat a les 7 i mitja, ara és moment de repassar quins són els principals titulars d'aquest dimarts. Els hotels de les Balears, d'aquest dimecres, els hotels de les Balears varen liderar l'ocupació el mes d'agost en plena temporada turística, tot i a ser els més cars d'Espanya.
9 de cada 10 llits varen estar plens, la mateixa xifra que l'any passat, tot amb una tarifa mitjana de 200 euros, que és un 9,5% més que l'agost de 2024. La presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, Maria Costa Roig, es mostra satisfeta d'aquesta temporada, sobretot per la reducció de l'oferta il·legal.
Els recursos de Silla d'Eivissa estan dimensionats en funció d'uns residents, d'una mitja de residents i una planta hotelera arreglada, que recordem que no pot créixer.
Tot mentre la presidenta del govern, Marga Proens, defensa a Brussel·les un canvi del model turístic.
Diu que cal avançar cap a una major sostenibilitat. En una ponència, el Comitè de Regions ha posicionat les Balears com a líder d'aquesta transformació.
Territorios limitados como el nuestro evidencian que no se puede crecer sin límites y que es imprescindible adoptar estrategias de contención.
La Guàrdia Civil ha detingut 4 mesos després un dels joves que va intentar atropellar diversos agents en escapar d'un control policial a Capdepera el mes de maig.
Té de 9 anys i el jutge li ha decretat presó provisional. En aquesta ocasió el varen descobrir quan intentava robar en un domicili a Deià després de sostreure un cotxe a l'aeroport de Palma. Contra ell hi havia un ordre de detenció per altres robatoris que se li atribueixen.
I el 62% dels rescats de muntanya que han fet els bombers de Mallorca enguany ha estat durant els mesos d'estiu.
I la majoria s'han hagut de fer perquè els excursionistes estaven desorientats per mort de cops de calor o perquè s'havien deshidratat. Fa anys que els salvaments augmenten, però enguany destaca un increment d'actuacions a cales de difícil accés. Pep Sabater, escaporal i coordinador del grup de rescat de muntanya.
Hi ha més platges o cales així un poc inaccessibles. Cada vegada hi ha més moviment i això també augmenta els mesos d'estiu.
I l'espai que s'ha d'habilitar, el port de Palma, per a la primera acollida temporada dels migrants, podria estar en funcionament d'aquí a 2 setmanes, en capacitat per a 150 persones.
Un espai que s'habilitaria per donar una primera resposta al drama migratori que, segons les xifres de la delegació, han suposat la mort de 45 persones i la desaparició d'altres 15 des del passat mes de gener.
Investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears han descobert canvis genètics a zones poc explorades de l'ADN dels humans, que podria explicar per què un dels tumors cerebrals més agressius és tan difícil de tractar.
Aquest descobriment és el primer pas que obre la porta per poder diagnosticar aquesta malaltia, el glioblastoma, i d'aquesta manera augmentar la supervivència de les persones que la pateixen. Sandra Iñiguez és la investigadora que ha desenvolupat aquesta feina.
I ver estas modificaciones en el genoma que no había sido estudiado ahora es clave pues, para abrir más puertas y entender cómo funciona este tumor tan agresivo es clave para apagarlo, porque funcionan como una especie de interruptores. Entonces, conociendo al enemigo es más fácil hacernos con él.
De la investigació genètica dels càncers en parlarem a les 8:30 amb Maria Corràs, cap de la Unitat de Càncer Familiar del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques. I abans, escoltarem les paraules del president dels Estats Units, Donald Trump, que ha tornat a agitar els ànims en el seu discurs a l'Assemblea General de l'ONU.
Un discurs precisament illat d'incendiari contra les mateixes Nacions Unides, que ha criticat Donald Trump els països que reconeixen Palestina.
The rewards would be too great for Hamas terrorists for...
Diu que és una recompensa per als terroristes de Hamas. Avui s'espera la intervenció del rei Felip VI, que defensarà precisament el posicionament d'Espanya.
I del temps, avui esperam un dia més tranquil, sobretot a Mallorca i les Pitiüses. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui ens espera una jornada bastant més tranquil·la. Així tot, a primeres hores d'aquesta jornada, les pluges encara han fet acte de presència, principalment a punts del nord de Mallorca i arreu de Menorca. Així tot, a partir d'ara, esperem que el panorama sigui bastant més tranquil i amb el sol com a protagonista, sobretot entre les Pitiüses i una bona part de Mallorca. Així tot, entre el nord-est de Mallorca i a Menorca, els núvols encara estaran presents al llarg del dia i no descartant que durant el capvespre encara es puguin donar algun unes gotes en el cas de Menorca, molt poca cosa en conjunt. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, avui continuarem amb uns valors bastant baixos i per sota del que seria habitual en aquestes alçades de l'any, esperant que avui els valors màxims girin entre els 22 i els 25 graus aproximadament. D'altra banda, el vent bufarà de component nord-oest, per tant, això també afavorirà que el sol llusqui amb força al llarg d'aquesta jornada i a primeres hores ho farà moderat, per tant, a la costa més exposada, el panorama marítim estarà marcat per la forta maror. Ara mateix tenim a Menorca 16 graus a Sant Climent i 16 també a Ciutadella. A les Pitiüses, 17 graus a Sant Carles i 18 a Eivissa. I a Mallorca, 15 graus a Vilafranca, 17 a Pòrtol i 18 a Deià.
Informatiu matí. Esports.
I en els esports, Mallorca i Reial Societat, dos rivals amb urgències, es veuen les cares avui vespre. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia. A les 9:30 del vespre, Noeta, partit de la jornada 6 que es disputa entre setmana. El Mallorca va viatjar ja ahir cap a Sant Sebastià per intentar guanyar el primer partit d'aquesta temporada. Tant els d'Arrasate com la Reial Societat encara no han sumat cap victòria en aquest inici de Lliga i tots dos són a la part baixa de la classificació amb només dos punts. Jacob Arrasate té per avui les baixes de Cumbula, lesionat dels isquis, i de Jean Virgili, convocat amb la selecció sub-20. Javi Llebrés, en canvi, ja ha recuperat de les molèsties, torna a la convocatòria que completa Javier Olaizola, el central del filial. El Mallorca va jugar diumenge, tornarà a jugar també dissabte, per tant, pel partit d'avui vespre, Arrasate ha anunciat canvis en l'11 titular.
Es verdad que tuvimos un desgaste grande, no solo por el tema condicional, sino también por el tema emocional, y necesitamos frescura. Y además, enfrentándonos a un rival que jugó el viernes, pues bueno, creo que tenemos que tirar de eso y bueno, pocos jugadores repetirán mañana. Estoy convencido de que los que salgan mañana lo van a hacer bien y plena confianza en ellos, porque los veo entrenar. Y además, cuando yo mañana dé el 11, no estoy pensando estos son los... No, yo veo un 11 y me gusta ese 11 y puede ser un 11 reconocible también.
Davant un inici de Lliga complicat, el tècnic del Mallorca ha expressat la seva motivació perquè ha girat la dinàmica i tot comença per fer un bon partit contra la Reial Societat.
Estoy muy motivado en el sentido de... La cosa ha empezado torcida en varios aspectos además, pero lo que más importa es que el equipo tiene que ganar y que la clasificación, tenemos ahora mismo un déficit de puntos. Pero el reto ahora mismo es ese, ¿no? De dar la vuelta a eso, y en eso estoy centrado, focalizado, motivado. Creo que poco a poco ha ido perdiendo jugadores importantes y ahora está en un proceso de cambio y bueno, creo que ha hecho cosas buenas, porque creo que en todos los partidos ha hecho cosas buenas, pero igual cuando ha hecho un buen primer tiempo, el segundo no ha estado tan bien o al revés, y bueno, eso le ha llevado a tener dos puntos y mañana pues tienen esa necesidad de ganar también. Pero bueno, sigo viendo un equipo con muy buenos futbolistas, un estadio que va a apretar y un entrenador que lo conozco bien, que estoy convencido de que va a mejorar el equipo.
I aquest tècnic Sergio Francisco, l'entrenador d'una Reial Societat, que, com diu Arrasate, arriba també tocat a la cita i amb baixes destacades. Elos Tondo, Oscar Soni i Ángel Herrera, per lesió, no han entrat a la convocatòria, i aquesta és l'anàlisi que en fa del Mallorca l'entrenador.
És un equip que lo mismo hace muchas cosas bien, creo que es un equipo difícil de batir, que defiende bien, que tiene mucha estructura y que eso hace que sea un equipo muy difícil de meterles mano en área. Yo creo que que están compitiendo bien, pero también se están llevando golpes en cuanto a lo competitivo, ¿no? Yo creo que tampoco son capaces de hacer partidos a 90 minutos completos, y eso hace pues que a nivel de puntos estén como nosotros.
El partit avui entre la Reial Societat i el Mallorca el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio amb els postres en joc a partir de les 7:30, i la jornada intersemanal ja va tenir ahir 4 partits, empat entre l'Atlètic Club i el Girona 1-1, també empat 2-2 entre l'Espanyol i el València, victòria del Villarreal, Sevilla 1, Villarreal 2, i victòria també del Real Madrid al camp del Llevant per 1-4. Avui, a més del partit entre la Reial i el Mallorca, també juguen 2 partits més. A les 7, Getafe a la Vés, i a les 9:30, Atlètic de Madrid, Rayo Vallecano. I l'Illes Balears Palma Futsal té nou president, és José Tirado, el fins ara director general i director esportiu del club. Agafa també la presidència i lidera una reestructuració de l'organigrama intern. Tirado tindrà 4 vicepresidents: Tomeu Quecles, Miquel Durán, Dani Fiol i Enrique López.
Poder ser el presidente del club de tu vida, pues la verdad que motivado, ilusionado y de verdad, pues sobre todo ilusionado, ¿no? Porque para mí es otro reto nuevo en mi vida, donde no cambiamos el presidente, pero cambiarán pocas cosas, porque al final este club va a seguir siempre con su misma filosofía.
A més de la presidència executiva del club, Tirado també continuarà exercint les seves funcions com a director esportiu, que comparteix amb el tècnic Antonio Vadillo. Després de l'aturada de seleccions, la primera divisió del futbol sala torna aquesta setmana. El Palma visitarà diumenge a les 12 la pista del Manzanares. És un partit que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I Tòfol Castanyer s'ha proposat completar el repte fins ara més llarg de la seva vida. L'atleta mallorquí vol córrer sense aturar-se tot el perímetre de l'illa de Mallorca durant 3 dies. El repte comença el dia 26. Aquest divendres hi va acompanyat d'una causa solidària. A més, tothom que vulgui pot sumar-se i córrer algun tram amb Castanyer.
Però una de les formes que he muntat és que dins d'aquests 336 quilòmetres hi ha 6 bandes, 6 llocs, que ja estan preestablerts, aquí on tu pots venir a córrer 10 quilòmetres en lloc. Bueno, un màxim de 10, com si en fas un, com si fas 400 metres, no és exactament igual. I es condicionant per venir a córrer en lloc, doncs, apuntar-se a Evita Chip, com qualsevol altra cursa, pagar 10 euros per córrer en lloc, i aquests 10 euros se'n van directament a un entre 100.000.
El projecte sota el nom ISOM, recapta de fons per la Fundació 1 entre 100.000 contra el càncer infantil, Tòfol Castanyer recorrerà, per tant, Mallorca els dies 26, 27 i 28 i ha de completar, com explicava, un total de 336 quilòmetres.
Gràcies, Jania. 336. Gràcies, Matt d'Estalric, per aquesta informació esportiva. Ara falten 20 minuts per les 8 del matí. Faim una petita pausa i tot d'una parlam de les paraules de Trump a l'Assemblea General de les Nacions Unides.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Una agresión por la calle. Una pintada en tu portal. Un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7:42. Donald Trump menysprea l'ONU i critica els països que reconeixen Palestina. Diu que és una recompensa als terroristes.
El president dels Estats Units pren la paraula a l'Assemblea General de les Nacions Unides amb dures crítiques cap a la institució mateixa i amb retrets al reconeixement de l'estat de Palestina. Avui, precisament, s'espera la intervenció del rei Felip VI perquè defensi el posicionament d'Espanya.
The rewards
would be too great for Hamas terrorists for their trust.
Donald Trump retreia que el reconeixement diu unilateral a l'estat palestí, tal com han fet més d'una desena de països, entre els quals Espanya, en els darrers dies, és, segons el president nord-americà, una recompensa als terroristes de Hamas. Afirmacions que van en la mateixa línia dels arguments del govern de Benjamin Netanyahu. A banda d'Espanya, també el Regne Unit, França, Austràlia, el Canadà, Portugal, Mònaco i Bèlgica són ja part dels 157 països membres de l'ONU que oficialment han reconegut l'estat de Palestina.
El mandatari nord-americà també ha amenaçat el president rus Vladimir Putin amb aranzels si no negocia la pau i ha exigit a Europa que deixi de comprar gas i petroli a Rússia per poder posar fi a la guerra d'Ucraïna.
Trump s'ha mostrat sorprès, assegura que per la seva relació amb el president rus pensava que aquesta seria la guerra més fàcil d'aturar.
Tot això quan el Consell de Ministres ha aprovat el decret que consolida l'embargament total d'armes a Israel. És una de les mesures que va anunciar el president Pedro Sánchez fa un parell de setmanes per aturar el genocidi a Gaza.
També impedeix el trànsit per Espanya de combustible amb destinació a Israel que pugui tenir un ús militar i prohibeix alhora la importació de productes procedents del territori palestí ocupat, a més de la publicitat destinada a la comercialització d'aquests béns a Espanya. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha explicat que aquestes mesures s'aplicaran a operacions comercials amb Israel ja vigents o amb autoritzacions sol·licitades.
Consolidamos, como he dicho, el embargo total de armas a Israel y la prohibición de productos originarios de los asentamientos israelíes en territorios ocupados. Seguimos liderando desde el Gobierno de España, desde España, los esfuerzos a nivel internacional, dando un paso más allá para aumentar la presión sobre el Gobierno israelí en defensa, como he dicho antes, de la paz.
I a partir d'ara el Congrés haurà de convalidar el text en un termini d'un mes.
I aquí a les Balears, la massacre d'Israel al poble gazià ha centrat la darrera sessió de control al govern, sobretot per aquelles qüestions que poden afectar de manera indirecta les competències autonòmiques. L'esquerra ha intentat que els consellers utilitzessin la paraula genocidi, però no l'han arribat a pronunciar.
El diputat socialista Marco Antonio Guerrero ha demanat al vicepresident econòmic Antoni Costa si el govern patrocinarà proves en què participin equips o esportistes que siguin imatge d'Israel. Costa li ha contestat que l'executiu no tancarà les portes a ningú. Ara bé, li ha etzibat que no entén que no demani explicacions a la número 2 del PSIP i secretària d'Estat de Turisme.
Quan Putin va iniciar la invasió d'Ucraïna, les federacions i els governs europeus van actuar amb contundència. Sancions, exclusions... Aquest diferent tracte cap al poble palestí és una mostra d'hipocresia i de racisme, senyor Costa. Què farà el seu govern? Russos no, però israelians sí?
M'està dient vostè que hem de vetar esportistes d'Israel mentre el secretari d'Estat de Turisme vol atreure turistes israelians per ser un mercat d'elevat poder adquisitiu, senyor Guerrero?
L'enfrontament també ha arribat entre Vox i el conseller d'Educació, Antoni Vera, però... Per tot el contrari, Sergio Rodríguez acusa els centres de doctrinar els infants amb els ideals de Hamas, extrem que nega el titular d'ensenyament.
Pero su obligación es poner orden mediante la inspección educativa. Y si tienen ustedes miedo a los docentes, no se preocupen, porque ya nos haremos cargo nosotros, que no tenemos miedo ni a los docentes ni a los indecentes.
Cap docent de les Balears ha justificat o defensat mai en l'àmbit educatiu que jo sàpiga l'activitat del grup terrorista Hamas. L'únic que han fet els docents és realitzar actes en contra d'una crisi humanitària i a favor de la pau i de la no violència.
Pel portaveu socialista Iago Negueruela, Vera ha estat un covard en la resposta a Vox. Se'ls exigeix més, tant a ell com a la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles.
És un govern que se rinde, que és cobarde, que miente i que no és capaç ni siquiera en matèria de drets humans de condenar el genocidi de Gaza.
Estarelles ha condemnat la barbària, però no ha parlat de genocidi i considera que no li correspon a ella, sinó a la Cort Penal Internacional i al Tribunal Internacional de Justícia.
Crec acabant, que estan totalment alineats en el que s'ha de fer. El que ja no entenc, perquè vostès segueixen aquí abanderats la bandera de lo que mos divideix. Per tant, tota la seva preocupació cau cap en terra, senyora Guerrero.
Els socialistes han aprofitat la intervenció amb mocions i proposicions no de llei per exigir al govern que condemnin el genocidi a Gaza.
I la flotilla Global Summit, que es dirigeix cap a Gaza ja des de fa setmanes, reclama als països de l'ONU escorta i observadors internacionals. En les darreres hores han detectat desenes d'explosions i la presència de drons contra les seves embarcacions.
La missió humanitària en la qual viatgen activistes de les Balears denuncia les constants amenaces que fan perillar, diuen, la integritat de les persones a bord de les embarcacions. Demanen una escorta marítima.
Tot plegat mentre la taula per Palestina de Menorca fa una crida a la mobilització immediata si les autoritats d'Israel intercepten la flotilla. Són les 7 i 48 minuts. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal. I ho feim amb la crònica judicial, perquè el germà de Pedro Sánchez és a una passa de seure al banc dels acusats. El tribunal confirma el processament de David Sánchez pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències.
Considera que existeixen prou indicis sobre el presumpte caràcter delictiu de les conductes imputades. D'aquesta manera, David Sánchez és a una passa d'anar a judici per la seva presumpta contractació irregular per part de la Diputació de Badajoz com a director de l'Oficina d'Arts Escèniques. De la mateixa manera, l'audiència ha desestimat el recurs dels altres 10 investigats, entre els quals l'expresident de la Diputació, el socialista Miguel Ángel Gallardo. La portavó del govern central, Pilar Alegría, diu que respecten el processament del germà del president.
Máximo respeto a las decisiones judiciales, también les diré toda la confianza y esperanza de que la verdad se abra camino y ponga las cosas en su sitio.
El PP veu incomprensible que no caigui el govern arran del processament de David Sánchez.
La polèmica per les polseres contra la violència masclista centrarà avui la sessió de control al govern central amb l'absència de Pedro Sánchez.
Això l'endemà que el Senat hagi demanat la dimissió de la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, pels problemes detectats amb el sistema de les polseres de control de les agressions masclistes avui. De fet, la controvèrsia arribarà al Congrés. S'espera que l'oposició carregui contra algun dels seus ministres. El Partit Popular ha fet valer la seva majoria a la cambra alta per tirar endavant la moció i han votat en contra el PSOE, Esquerra Republicana i també el PNB, mentre que Junts i Vox s'hi han abstingut. La ministra Redondo ja va assegurar fa uns dies que cap dona amb un dispositiu ha estat en perill. Durant el debat, la senadora del PP, Alicia García, ha acusat l'executiu d'adquirir aquests dispositius a l'empresa amb els preus més barats.
Alarmes que no saltaven, pulseras que se quitaban, cobertura que fallaba, apagones de horas. Cada fallo, una mujer en peligro. Y lo más grave, los datos quedaron encriptados. Los jueces no pudieron condenar, los fiscales no pudieron acusar, los agresores quedaron impunes y las mujeres desprotegidas.
El Tribunal Constitucional rebutja apartar quatre magistrats del debat sobre l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. Així, el ple al complet deliberarà sobre els recursos d'empara presentats pels líders del procés després de la decisió del Suprem de no administrar-los pel delicte de malversació.
El tribunal ha rebutjat per unanimitat les recusacions plantejades per l'advocacia de l'Estat, Vox, Puigdemont i l'exconseller Toni Comín contra quatre magistrats per diferents motius. D'aquesta manera, els 12 magistrats, amb una majoria progressista de 7 contra 5, intervendran en els procediments d'empara.
I els representants de les víctimes de la Dana han abandonat l'hemicicle, el debat de política general de la Comunitat Valenciana, després que el president Carlos Mazón digués que la porta està oberta per rebre totes les víctimes sense distincions.
I també han abandonat la sala als grups del Partit Socialista i Compromís, una posició que el president ha dit que no els sorprèn. Mazón ha demanat a la presidenta de la cambra una aturada i el ple ha quedat suspès durant 5 minuts. Després el president ha reprès el seu discurs amb una cambra en què només hi havia diputat del PP i de Vox i en què ha recordat les víctimes de les riuades i ha anunciat 30 milions en ajudes als afectats perquè puguin comprar nous habitatges.
El rastre de les riuades no només ha sigut, encara ho és, una cicatriu visible i dolorosa sobre el territori. Prop d'un any després, és una ferida emocional
ara,
i col·lectiva.
Quan són les 7:51 minuts, parlam a l'informatiu matí de Cultura.
Escoltau l'informatiu matí. I de 3 Ràdio.
Soc
I ho feim amb una primera proposta que ens arriba des de Menorca perquè el Cranc Festival arrenca demà amb la 9a edició. Un any més es durà a terme a Cala Figuera i amb propostes originals per a tots els públics. Ezel Camarasa.
El vessant musical concentra grups emergents i d'altres consolidats en el panorama indie i independent. Un d'ells són aquests que escoltem, els mallorquins Cabot. Dani Arbera, director del Cranc Festival, repassa el cartell del certamen.
Quasi 30 grups i un cartelàs, molt de grups nacionals. Així internacionals també tenim a Dead Letter, que toca divendres, que és un grup anglès, i Perroski, que són de Xile, que també toquen dissabte. I bueno, també Alcalá Norte, Depressió Sonora, Fades, Sustos, un grup que m'agrada molt, que toca dissabte.
Per a banda de concerts, el Cranc Festival també ofereix propostes per als més petits i una jornada dedicada als professionals del sector. Enguany se celebra a l'Illa del Rei.
Enguany també tenim convidats internacionals, Peter Menchetti, que és d'un sello internacional que es diu Slovenly Recordings i fa festivals per tot el món, en Joel Moya, que és d'un mitjà d'Estats Units molt potent, que es diu Remezcla, Álvaro Gómez de Xile, bueno, i després programadors nacionals també molt potents i managers que fan que es creen sinergies amb els agents locals i amb els grups emergents que portaven el Cranc i bueno, sempre traient coses de profit d'aquestes jornades professionals.
I B3 és mitjà col·laborador del Cranc Festival.
I segur que la reconeixereu, o com a mínim vos sona, és el vals de la suite per orquestra de jazz, que era un dels temes principals de la pel·lícula Eyes Wide Shut. I és perquè aquest dijous, demà vespre, teniu l'ocasió d'escoltar les més bones i amb la millor instrumentació gràcies a la Simfònica de les Balears, que s'ajunta de tant en tant amb la màgia del cinema. Serà, com dèiem, dijous a les 8 del vespre al Teatre Principal de Palma, un concert que comptarà, a més, amb dues grans estrelles del firmament del cinema.
Es preveu que sigui un viatge inoblidable a través de les bandes sonores més emblemàtiques del Set Art. Això és el que prometen al seu programa, i no solen equivocar-se. L'Orquestra Simfònica de les Illes Balears presenta d'aquesta manera un recorregut musical que celebra el poder del cinema i la música per emocionar, per inspirar i també per connectar amb l'ànima. A més, i per si això no vos enganxa bastament, el concert comptarà amb José Luis Garci, primer guanyador del primer Òscar pel cinema espanyol, i també amb Inocencio Arias, diplomàtic, polític, que a més comentaran les peces amb el seu peculiar estil, farcit d'anècdotes i sucoses informacions, com fan sovint a la ràdio. En tot cas, ho explicava Pablo Mielgo, director de la Simfònica.
En una tertúlia con la orquesta en directo y en escena, pues bueno, explicarán estas 10 bandas sonoras donde existe pues un poquito de todo, desde un clásico como son las Guerras de las Galaxias, mirando al cine antiguo como puede ser Horizontes de Grandeza, o películas con músicas clásicas tradicionales como Platón o M.V. Brahms con esa tercera sinfonía.
I és que tanmateix la màgia del cinema convida el públic a reviure emocions, records, històries que han deixat empremta en la pantalla gran, acompanyades de composicions que han transcendit en el temps. La programació inclou peces de Memòries d'Àfrica de Lawrence d'Aràbia, Desayuno con Diamantes, també Un americano en París, o Star Wars, entre d'altres.
I avui la cosa va de cinema, perquè malauradament vos han dedicat mort una de les primeres icones lliures i transgressores del cinema europeu. La gran Clàudia Cardinale ens ha deixat als 87 anys, va ser ahir a França, on residia, i acompanyada dels seus fills. Nascuda a Tunis, el 1938, Cardinale va ser una de les grans estrelles del cinema italià i europeu dels anys 60 i 70, però més enllà de la bellesa i el magnetisme que la van convertir en símbol internacional, va destacar pel seu esperit indòmit i una tria de papers que sovint trencaven motlles.
Amb directors com Luchino Visconti, Federico Fellini o Sergio Leone va deixar una empremta inesborrable. Per exemple, o per començar, amb Il Gatto Pardo. L'any 1963 va ser l'encarnació d'una Itàlia en plena transformació amb els Borbons de fons, sentint precisament la banda sonora d'aquest film. Però és que aquell mateix any rodaria 8 i mig en Fellini, on mostrava la sensualitat misteriosa i carregada d'ironia. També, i sobretot, va assumir papers arriscats que la varen consolidar o varen consolidar la seva imatge d'actriu underground inconformista. També va ser la presència magnètica de Hasta que llegó su hora, el 1968 ja, dirigida per Sergio Leone, on va convertir un paper femení en un centre narratiu poderós i mai vist al western. Sempre va defensar la llibertat creativa i personal, rebutjant imposicions de la indústria i escollint, com dèiem, projectes amb un marcat caràcter personal. De gran també va fer grans papers en què interpretava, podrien dir, el que fes falta. Ahir vespre va morir envoltada dels seus fills, en calma, amb ella s'apaguida, una de les veus més transgressores del cinema d'una època, els 60, 70 i 80, que, com dèiem, va fer més enllà quan no era cosa fàcil.
Parlam, a part de cinema, també de teatre. Perquè a Palma el Teatre Sants estrena temporada coincidint amb el 40è aniversari de la companyia que el gestiona, els grans Estudi Zero, una vintena d'espectacles repartits en dues mostres que inaugurarà aquest divendres 26 de setembre amb un concert que convida a la reflexió i amb una mirada irònica. Desconcerta els 60.
Un espectacle en què el protagonista organitza una festa pel seu 60è aniversari amb amics i familiars que estaran representats, ni més ni manco, que pel públic assistent. Dia 9 d'octubre, dins la mostra internacional de teatre independent i alternatiu, també s'estrena l'obra Infinitiu de l'autora Raquel Bueno, que explica a través del seu espectacle de Teresetes, centrat, però, en la maternitat. I després, 10 dies després, el 19 d'octubre i fins a la mateixa mostra, Alba Vinton i Arantxa Lepe, de la companyia Fiblada, presenten Betadine, un espectacle visual sense una narrativa explícita, però que explora el concepte de la ferida.